De pessetes dins i va viure la gran vida al Brasil fins que el van detenir.
Després, teràpia boomer amb el Sergi Pàmies, avui sobre dictadors.
I tancarem el matí de Catalunya Ràdio amb el concurs pendent. Si voleu posar a prova els vostres coneixements i optar a guanyar 200 euros, sou el candidat ideal del concursant. Això sí, truqueu-nos abans al 93-201-7474 i reserveu la vostra plaça.
Però abans, què han dit els altres? Gerard Jubany, Joel Díaz, hola!
I què?
Doncs els altres no els ha acabat de convèncer el vídeo de l'emèrit donant suport al seu fill. En Carlos Alsina l'ha apretat fort des d'Onda Cero, diu que el malestar que ha generat el vídeo a la Zarzuela li ha portat a la memòria una cèlebre frase de l'emèrit.
Eso no es un apoyo, eso es todo lo contrario a un apoyo. Por eso ha dicho la Casa del Rey, mire, ni es oportuno el vídeo, ni sabíamos nada de este vídeo, ni nos parece que sea ni necesario ni conveniente. Que es una manera muy elegante de decir ¿por qué no te callas?
¿Por qué no te callas?
I no content amb això, l'Alsina ha recuperat el conte de Nadal de Dickens per parlar del fantasma de les nits de Nadal del passat.
Sin duda el personaje más recordado de la obra, Scrooge, seguido a corta distancia por este otro personaje, el fantasma de las Navidades pasadas.
En estas fiestas de Nochebuena y Navidad, en que las familias españolas acentúan su sentido entrañable.
12 años después de su último discurso, don Juan Carlos se ha agenciado una cámara y ha matado al gusanillo grabándose este homenaje involuntario a la canción de Navidad de Dickens, que podría titularse El fantasma de las Nochebuenas pasadas.
De nuevo, feliz Navidad y buenas noches.
A en Jiménez Los Santos tampoc li ha agradat el vídeo de l'emèrit. De fet, en Los Santos ja fa molt de temps que té l'emèrit entrevessat i aquest matí l'ha deixat retratat, això sí, sense la finezza de l'Alsina.
Llevo tiempo diciendo que este tío está fuera de control, que es un jeta, que ha perdido la cabeza, que lo suyo es un egoísmo senil. Esto es porque mañana se pone a la venta su libro y hace un TikTok cutre que parece de Soto del Real. Es verdaderamente grotesco. O sea, eso demuestra hasta qué punto es le da igual tocar las narices al hijo.
Ayudad a mi hijo, que no haga como yo, que no robe.
Te digo yo que es horrible, horrible.
Gran imitació. Qui sí, no n'ha sí, parlat, sí. Per fer-li un favor, és en Carlos Herrera, que és amic personal de l'emèrit. L'Herrera ha canviat Juan Carlos pels porcs de Collserola.
Y veremos, bueno, si para allá va la UME ahora. El ejército ahora mismo ya saben ustedes que le toca hacer de todo, también de cazadores, y van a ver, pues no sé si hablan con los jabalíes, según las técnicas ahora del ecologismo moderno, pues perdone señor jabalí, no le importa alejarse de esta zona o enséñeme la lengüita a ver si tiene usted el virus o no tiene el virus. Bueno, que voy a contarles.
I a les xarxes, què diuen, Joel?
Doncs mira, les xarxes avui em porten persones que surten per la tele amb símptomes d'embriaguesa. El primer és un concursant del programa de televisió espanyola Hasta el fin del mundo. És un concurs tipus Pekín Express, però a Perú, bàsicament. El fragment el protagonitzen dos concursants, estan borratxos com una cuba, i un dels dos sorprèn molt pels pocs problemes que té en mostrar-se a l'audiència com un cretí.
De un trago. Es duro como un hombre. No, ya verás.
No, claro, no me vengas con él. No me vengas como un hombre. Como un hombre. Sí, sí. A ver si cambias el discurso de la, como un hombre.
¿Quieres que te diga?
Bueno, como una persona. Como una persona.
¿Qué p***o wow que estás hecho?
Una persona normal.
No, pero ¿qué es eso de como un hombre?
Pues como un hombre. Como un hombre que lleva un tractor. Como un hombre.
Ay, a la autopista.
No seas antiguo.
Es que soy muy antiguo. Que odio los
bueno, modernos. Pero es que no es cuestión de ser moderno, no. Es que hay cosas que se deberían erradicar de las
¿El qué? ¿Decir como un hombre?
No, no, vamos a estar aquí debatiendo toda la noche. Tú piensas de una manera y yo pienso de otra.
Tú piensas como una nena. Voy a decir toda mi vida como un hombre. Porque hay cosas del hombre.
Perfecto.
Y hay cosas de la mujer.
El tema és que una vegada he vist el tall, m'ha començat a semblar que aquest tio em sonava. He anat a mirar el nom, es diu Aldo Comas. I aquí he dit, ja està, és el marit de la Macarena Gómez. I llavors he recordat de què em sonava aquest pàjaro. Aquestes declaracions a una catifa vermella sobre els abusos sexuals a la indústria del cine. Aldo Comas.
Y estamos creando una especie de caza de brujas también, que para mucha gente ha sido injusta. O sea, han caído justos por pecadores también, ahora todos los tíos cagados.
Lo que no sí. Se puede hacer es difamando a gente, que se vaya difamando a gente... Ante las cuales no existen ningún tipo de acusación. O sea, estoy muy en contra de lo que está sucediendo.
Y ha habido gente que se ha suicidado ya.
Bueno, es que se hace daño a las carreras profesionales de muchos hombres porque se dicen cosas, se comentan cosas sin haber pruebas ni haber acusaciones de por medio. O sea, que pare ya este movimiento, ¿eh? Ya te lo digo en serio.
Que pare, que pare. Aldo Comas i Macarena García són d'aquestes persones que sempre sembla que hagin fet una sobretaula molt llarga, cosa que, per cert, també li passa a Paulina Rubio. La recordem, a la Paulina Rubio?
Tant.
La gran Paulina Rubio. Aquí la teniu al programa de l'Eva Soriano, a Movistar Plus.
Es que yo ya en mi casa tengo un trocito de España. Entonces,
¿cómo?
Claro, mi hijo es un trozo de España.
Ah, ¿pensaste que te llevaste una piedra de Teide o algo?
No, también, 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 también. ¡Ay, qué mala! ¡Ay, qué mala, Belén! Límpiame el culo si puedes, coño.
¿El qué? ¿Qué
que me limpies el culo si puedes. No, no es cierto. ¡Ay, qué mala! ¡No quieres bromista, güey!
Pero, Paulina, ¿qué expresión es? Límpiame el culo. No se lo había dicho a nadie.
¡Ostras! ¡Un
pero
wipey!
Me encanta.
En fi, i com en el cas de l'Aldo Comas, tinc un altre àudio, allò de dos punts fan una línia, que demostra que, efectivament, la Paulina, abans d'entrar a plató, com a mínim un gin tònic se'l demana. Aquí la tenim una setmana després fent-li creure a les Sonsones Olega... No, espera.
Rocío Jurado, si yo te digo ese nombre, ¿tú qué piensas?
Es mi hermanita. Justo estaba hablando con ella, que venía llegando de un AVE, y yo la quiero mucho.
No.
¿Sí?
¿Cómo que has hablado con ella?
¿Con Rocío?
Jurado.
Ay, yo pienso que con Rocío... Con Rocío su hija.
Ah, vale. No, 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 claro, he pensado... Oye...
Es que pues, era morta.
Rocío, Rocío, perdón.
Rocío Carrasco.
Rocío Carrasco.
Rocío Jurado.
Rocío Jurado.
Era morta, era ben morta,
sí,
ja.
Sí, sí. Bé, Sant Ignacio, Sara i Pere, gràcies per acompanyar-nos.
Vosaltres. Gràcies, bon dia.
Bon dimarts. Farem una pausa i de seguida parlarem de l'auge del menjar preparat. Ara que arriben les festes, també cada vegada més és la gent que opta per comprar menjar preparat. I en parlarem amb Toni Massanés, director general de la Fundació Alícia, al matí de Catalunya Ràdio.
Aquella casa de camp per desconnectar un cap de setmana. Amb una gran cuina, perquè algú faci menjars ben bons. Per estar-s'hi hores i hores parlant del que sigui. Aquella casa de camp per allargar el cap de setmana fins dimarts o dimecres. Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
11. Ara i sempre, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Els dies 6, 7 i 8 de desembre vine al Mercat Medieval de Vic amb transport públic.
Artesans, taverners, firaires i espectacles ompliran el centre històric de la ciutat de Vic.
Els dies 6, 7 i 8 vine a Vic amb transport públic i viatge a l'època medieval.
Programació a vicfires.cat.
Si hi ha Don Simón, ens quedem.
Tinto de verano.
El tinto de verano ara es veu tot l'any. Don Simón.
Si hi ha una fuita d'aigua, avises el lampista. Si hi ha una fuita d'informació, 017. Si alguna cosa digital et preocupa, el 017 se n'ocupa. 017. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. INCIBE. Govern d'Espanya.
Antitó. En Roquicorn. L'ús bru del Pirineu, l'oca empordanesa i el tritó del Montseny donen la benvinguda a Jonsi.
Jonsi!
Hi, Jonsi!
Hello, Jonsi!
Juga, canta i balla amb en Jonsi i els peluixos del Falalà. A la venda als punts habituals i a la botiga 3Cat.
Escolta, no seria gran que el bar de la cantonada de tota la vida, que està ple de turistes i cafè d'especialitat, continués sent el bar de la cantonada de tota la vida?
Buah, seria molt gran.
Tan gran com el pot especial d'Euromillones. Aquest 5 de desembre, 130 milions més el millón extra.
Tot just així de gran.
Euromillones, el premi més gran per fer alguna cosa gran.
Nen, posa'ns el de sempre.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia... Aquestes ultrapassen la vora per on passen els caragols. I la resposta era rebaves. La rebava és una porció de matèria que ultrapassa els límits de l'espai que ha d'ocupar. I si passen caragols, hi deixaran baves. 529 dels 1.100 participants l'han encertada. I, per tant, avui dona 15 punts per a la Copa. Guanya el lot de la lletera de Campllong...
Andrés García Vega, de Collbató, al Baix Llobregat. I avui també ens heu dit rosques, bavoses o cabotes.
Lewandowski! Gol!
Tot és possible un dia de partit.
Fantàstic, Fermín! Amefa, de fabulós!
És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT del Barça Atlètic de Madrid a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Avui, milers de persones ja s'imaginen a la seva nova llar. I a CaixaBank estem al seu costat i al teu amb el finançament que necessites i simplificant la cerca d'habitatge a través del nou portal immobiliari Facilitea a Casa. Perquè et volem acompanyar dia a dia. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mutua, Estrella Damm i CaixaBank.
El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
I els 5 anys creuarem per l'Eixample i demanarem taula en un bar de menús. Trauré pit ensenyant la corbata i llavors bonica dependrà de tu.
Toni Massanés, què tal? Bon dia i bona hora.
Molt bé.
És director de general de la Fundació Alícia. De seguida parlarem també dels menús que van a menys i del menjar preparat, que va a més. Però ja que tenim aquí el director general de la Fundació Alícia, un dels referents de l'alimentació, també volem preguntar-li pel tema del dia abans de res. Hem de patir, en Toni, pel consum de carn de porc?
No.
Gens?
No.
Perquè encara que ho diem, molta gent diu, bueno, però per si de cas no menjaré porc. No.
No, sí, jo diria que ara és quan hem de menjar. Primer, vivim en el... O sigui, Europa té coses, moltes coses molt dolentes amb aquesta sobreregulació, que últimament ens queixem tant per la intel·ligència artificial, etcètera, etcètera. Però pel tema alimentari és el lloc més segur del món. Per tant, tot el que ens arriba és bo. A part del que han dit els microbiòlegs, de que això no afecta els éssers humans, només afecta els porcs, etcètera, etcètera.
Però això vol dir que una entrapada de pernil porta moltes bactèries i moltes coses.
Moltíssims. Però és que...
Però ho ha de portar, ho ha de portar.
O sigui, mira el palmell de la teva mà, el palmell de la teva mà hi ha més microorganismes que persones hi ha al món. O sigui, i això és la normalitat, i és la naturalitat. I la majoria d'aquests bacteris i virus i microorganismes
són
bons.
I ja està.
I
són bons.
La majoria. I n'hi ha uns quants que són xungos, n'hi ha uns que són molt xungos, com aquests que ara els ha tocat els porcs.
I si tenim alguna mascota, això hi ha algun perill? No us...
En principi, no. Només afecta amb els porcs i porcs senglars, que en realitat són la mateixa espècie.
Bé, doncs, dit això, volíem preguntar-t'ho perquè és un dels temes del dia, però també perquè un altre dels temes del dia que volem abordar és què mengem als migdies. Anna Hernández, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què mengem al migdia?
A veure, és important això tenir-ho en compte perquè cada vegada hi ha un auge més important del menjar per emportar. Segons el Ministeri d'Agricultura, les vendes van registrar un increment de l'1,5% el 2024, però és que en només un any, el juliol del 2025, això va augmentar fins al 5,8%. Per tant, podríem dir que s'han multiplicat gairebé per 4 les vendes de menjar preparat a Espanya en només un any o fins i tot una mica menys de temps. És més ràpid, és més còmode i per això fins i tot molts supermercats també n'ofereixen. I una de les conseqüències de tot plegat és els bars de menú, que veuen com cada cop tenen menys adeptes. La gent prefereix fer un plat únic, més ràpid, que es pot menjar davant de l'ordinador fins i tot si fa falta.
Un entrepà d'embotit, per exemple.
Exacte, sí, sí. Un entrepà d'embotit. De fet, el psicòleg expert en consum, Albert Vinyals, parla de la necessitat que tenim de ser superproductius.
Si ens entaulem i estem, com entre cometes, perdent el temps menjant, no estem sent productius. Per tant, tots aquests moments de menjar sol, evidentment, no es gaudeix igual, ens aïlla més i anem sumant a una societat, no, amb valors més individualistes, i una de les coses més evidents és aquesta imatge, no, del menjar sol.
I avui per això ens volem preguntar també al matí de Catalunya Ràdio si aquest auge del menjar preparat és comoditat o és precarietat alimentària, si ens fa la vida més fàcil o ens fa menjar pitjor, i què passarà amb els menús de tota la vida. A veure, Toni Massanés, director general de la Fundació Alícia, un plat preparat pot ser igual de complet i nutritiu que el que cuinem nosaltres?
En principi sí.
Sí.
En principi sí, eh? Llavors, dius, i és aquest plat que duri molt, que sigui molt econòmic, que, a més, ens estimuli molt tots els sentits, etcètera, etcètera. Doncs, llavors, aquí hi anem posant traves. Però, en principi, evidentment, no, que el facis fet tu o que te l'hagin fet, no té per què ser pitjor.
Però ha canviat molt el tipus de plat preparat en els últims anys?
Ha canviat molt la idea de que nosaltres ara depenem molt de que algú ens faci el menjar que abans ens el fèiem nosaltres o ens el feien a casa, no?
Per una qüestió de temps.
De dedicació, donar-li importància. Nosaltres el que... som una espècie que necessita menjar coses cuinades. No podem sobreviure si no mengem coses cuinades. Si no ens les cuinem nosaltres, la nostra mare, la nostra àvia, qui ho havia fet fins ara, ens ho ha de fer algú altre. I aquest altre pot ser la indústria agroalimentària, el restaurant de menús o els traters, no? El que normalment eren les vendes de menjar preparat. Com que estan detectant que estem deixant de cuinar perquè tenim d'altres prioritats, no perquè no tenim temps, perquè tenim d'altres... temps és el mateix, diguéssim,
el
dediquem a altres coses.
A mirar Instagram, sí.
Doncs aquí, per exemple, no, els supermercats han vist que tenen un nicho important, no? Ja ho va dir el senyor Roig, que d'això en sap molt, perquè té moltes dades, no? És el que en té més, diguéssim, no? Del que consumim li comprem amb ell, doncs que ell pronostica que en realitat deixarem de tenir cuines a les cases i anirem a comprar tot el que ell et produeixi.
Que és una tendència que ja passa a països com Estats Units, cada vegada més, no? És a dir que...
O sigui, en realitat estem arribant...
Vaig entrar un pis allà a Nova York i dic, aquí la cuina. No hi havia foc, no hi havia cuina, hi havia microones i ja està.
Sí, i encara, i això, microones i encara allò, a vegades mandra fins i tot d'escalfar,
no,
eh?
Sí, sí.
Vull dir, d'anar-ho a buscar últimament, que t'ho portin tots aquests sistemes de delivery, etcètera, etcètera. Sí, en realitat el que estem fent és seguir l'exemple, tard, hem aguantat molt, i això ens donava molta salut, més benestar, etcètera, etcètera, i ara estem incorporant-nos, i sembla que el que diuen els experts de salut, i també els de benestar emocional, és que això no ho hauríem de fer, poder.
Com dèiem, els bars també s'han hagut d'adaptar a una situació, abans ho dèiem, molts ja ofereixen també només un plat al plat del dia, sí. Que és una cosa econòmica que també funciona per també facilitar les coses d'aquests negocis. Anem cap a un bar, el bar Can Pitinga. Lara García, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard. Doncs sí, el gran problema és que els restauradors tenen uns costos d'energia, de lloguer i d'aliments que han augmentat moltíssim, però el menú no pot pujar de preu de manera proporcional. Tot i que el preu dels menús ha pujat un 30% en 5 anys, els restauradors han hagut d'ajustar molt els marges de benefici i cada cop doncs, els surt menys a compte fer un menú sencer del dia. Com deies, hem vingut fins al restaurant Can Pringa de Barcelona, al barri de les Corts, i podem saludar a la Clara Andreu. Bon dia, Clara.
Hola, bon dia.
Vosaltres, directament, quan veu obrir, veu començar doncs, a fer alternatives a un menú perquè veieu que no us sortia gens a compte fer un menú del dia. Per què no us sortia a compte?
Doncs mira, nosaltres vam obrir després de la pandèmia, que també era una mica una bujura obrir un restaurant després de tot el que vam patir, i evidentment teníem en ment algo que fos pràctic per tothom de poder sortir a menjar fora i al mateix temps que tampoc es notés gaire la butxaca. Un menú sencer, evidentment, amb els costos que nosaltres tenim, penso que és molt complicat tenir una fidelització diària, i ara ens vam plantejar fer un plat del dia. I ara, en el nostre cas, plantegem fer un plat del dia amb el qual pots menjar perfectament, t'entra també el que és una beguda i postre o cafè en un 95. Sí que és veritat que no és on tenim més marge, però és on fidelitzem més la clientela.
Clar, entenc que les matèries primeres us han pujat molt de preu, per tant, no podríeu fer un menú a 9 euros, 10 euros, 12 euros.
Exacte, seria bastant complicat. Sí que és veritat que nosaltres, al tindre els nostres proveïdors, ens van informant, ens van dient, doncs mira, aquesta setmana tinc, et poso un exemple, la vedella, que la tinc rebentada de preu. Doncs, escolta, porta'm i fem fricandó. I ara ens tirem de fricandó, per exemple. Bueno, ens adaptem també una miqueta als preus de mercat, perquè és que, si no, és molt complicat.
Igualment teniu clientela, això ho teniu cada migdia ple.
Ple, ojalà que estigués sempre ple, però sí que és veritat que tenim uns clients fidels, tenim clients del barri de tota la vida, gent que ens va coneixent i que venen amb altres companys, o sigui que poquet a poquet anem treballant força. Que és...
I us ha afectat el fet que hi hagi tants plats preparats, doncs que la gent pugui anar al supermercat, comprar un plat dins d'una caixa i vosaltres no, doncs no cobreu aquest menú, aquest plat del dia?
Bueno, en el nostre cas, jo crec que no ens ha afectat, perquè com nosaltres des del principi hem començat amb un plat del dia, no, no és el mateix que una persona que fa un gast de 16,95, 14,50 d'un plat complet. Llavors, el que es puguin gastar anant a qualsevol supermercat, que sigui una amanida feta amb una consumició de beguda i si volen després comprar-se un cafè, si te n'adones ja t'estàs gastant 12 euros. I en aquest cas nosaltres oferim 9,95 per lo mateix. I a sobre t'hi pots sentar a la taula i anem força ràpid, que si tens pressa no pateixis que el dinar ràpid.
Perfecte, Clara, moltes gràcies. I Ricard, us deixo una dada més per si voleu comentar a taula. El menú del dia és una cosa que va instaurar Francisco Franco, és una cosa franquista. L'instauren el 1965 per obligar tots els restaurants doncs, a oferir menús a preu fix com una mesura per afavorir el turisme i l'economia doncs, del règim en aquell moment.
Gràcies, Clara.
Adéu, gràcies.
N'hi ha prou amb un sol plat, Toni?
Ni pot haver prou. De fet, es parla molt últimament, no?, des de la nutrició del plat equilibrat, o alguns diuen un plat de Harvard, etc. No, el plat combinat seria un bon plat combinat.
De Harvard, en diuen?
En diuen, sí, perquè hi ha una versió d'aquest plat equilibrat que s'ha fet famós i que està prescrit per l'Escola de Salut Pública de Harvard, etc etc. Però, i és el nom que s'ha fet famós, però al final la idea aquesta de que has d'equilibrar hidrats de carboni, no?, proteïna i verdures, vegetals, etc etc. Un plat combinat, en principi, ja ho fa bastant. O sigui, en realitat, tant els menús com els plats complets, diguéssim, el que ens han de donar és allò que necessitem també per gastar al llarg del dia. És veritat que abans no anàvem a l'obra la majoria, diguéssim, o anàvem al tros, no?, i per tant gastàvem moltes més calories, teníem que marxar molt més, i ara moltes vegades ens passem el dia sentats, no?, com fem nosaltres.
I surt a compte, realment, menjar un plat preparat cada dia? Això és, econòmicament, realment és així? Perquè a vegades també miro els preus i dius, bueno, no sé si això, si ho paguem cada dia, ens surt a compte que no cuinar nosaltres a casa.
Hi ha estudis, perquè això que diem sempre, no?, que ens surt més barat menjar coses precuinades o ultraprocessats, no?, etcètera, que comprar-nos nosaltres, ho diem molt, però quan s'han fet estudis econòmics, rigorosos, científics, no és cert. El que sí que és cert és que hi hem d'afegir la nostra feina, i aquesta és la feina que no contem, o que si la valorem, la contem, és aquesta que ens fa mandra i preparim menjar a fora. I això és el que està fent el gran canvi, diguéssim, de cuinar a casa, diguéssim, preparant-nos-ho, portant-nos la carmanyola, si anem a menjar fora, etcètera, etcètera, anar-ho a buscar ja preparat. És veritat també que hi ha un altre problema, que és que els bars de menú, aquests bars de menjar econòmic de dia a dia, doncs abans comptaven amb un personal familiar, no? O sigui, hi ha uns costos que és veritat que han pujat en els últimíssims anys, que són els del menjar. Hi ha hagut, no?, aquests últims anys, sí que hi ha hagut 4 o 5 anys, hi ha hagut inflació amb el menjar, però també hi ha costos de personal que abans, com que eren restaurants familiars, que tothom treballava, que tenien més fills, no? Ara que heu parlat aquest matí de que en tenim menys, doncs es feia amb una economia molt més casolana. Tot això ara no hi és, sobretot per la gent d'aquí, per això moltes vegades són substituïts per restaurants de menús econòmics, els que porten gent de migrant, no?, que ha arribat, no?, els nous catalans, diguéssim, que són els que estan comprant els nostres bars, els nostres cafès, per fer-hi aquesta oferta més econòmica, perquè el cost de personal és alt i, per tant, impedeix de donar un menú molt econòmic, diguéssim, si treballem 8 hores, totes aquestes coses que ara ja tenim per imprescindir.
Ho he dit abans i té molt a veure amb el temps, Anna.
Sí, perquè, de fet, ja ho dèieu, que ens acostem a les societats nòrdiques o anglosaxones, on estan molt acostumats a menjar en soledat, perquè fer-ho en comunitat suposa una mena de pèrdua de temps. De fet, atenció amb aquesta dada que també ens porta l'Albert.
Fa 50 anys, el temps mitjà diari en preparar menjar eren 2 hores i mitja. Ara estem al voltant dels 20 minuts. Per tant, ha caigut en picat. L'entrada al mercat laboral no és el mateix, però en aquella època també treballaven els homes i treballaven la majoria de les dones, però en canvi es gestionava diferent el temps.
Tot és una qüestió doncs, de prioritats i pel que sembla estan canviant per adaptar-se a un món on necessitem que tot sigui ràpid, tot sigui productiu i sobretot immediat.
Són les paraules del psicòleg expert en consum Albert Vinyals. Toni, molta gent opta ja, com dèiem, per menjar davant de l'ordinador. Això ens fa també estar cada vegada més sols.
Clar,
és a dir, el ritual canvia, no?
O sigui,
menjar sol també no sé si és una cosa que és sana.
No, no, al revés. O sigui, et diria que pot ser pitjor com menges que el que menges per la salut i el benestar. Sí, perquè el que està augmentant moltíssim és la soledat no volguda. De fet, Alicia, fa poc hem fet un pla pilot, diguéssim, que es diu Salsa, amb els responsables de salut, que publicarem en revistes científiques, que el que hem fet és que la gent que té que va al CAP, no?, i li diagnostiquen la soledat no volguda, la soledat no buscada, el que fem és que li receptin anar a menjar un restaurant, el menú, un restaurant de menú del dia, no? I acaben retirant-los els antidepressius i els ansiolítics. Som éssers socials. I nosaltres, en la nostra cultura, socialitzem menjant. A casa, diguéssim, amb la família, però també amb els companys, etc. No? Si això ho traiem, estem traient moments de parlar de totes aquestes coses que també són necessàries, també no ens conformen, diguéssim, el nostre benestar. Per tant, compte, diguéssim, en pensar que només mengem per nodrir-nos, perquè menjar té molt una dimensió social que també és igualment important.
I el tàper on ha quedat? Perquè també s'està perdent el tàper.
Bé, perquè és aquesta idea de que, ostres, primer perquè hem individualitzat molt també la pròpia preparació del menjar, no? Llavors, si fas menjar per més, no, diguéssim, ho trobes més ben invertit el temps, si cada dia t'has de fer el menjar tu, que a més has d'anar al gimnàs, no? Aquestes noves formes de vida, no?, que ens ocupen, etcètera, etcètera, tinc que ser efectiu, però també tinc que ser molt efectiu amb l'oci, perquè tinc que anar a tots els concerts, no?, per no perdre'm res, no?, el famós FOMO, totes aquestes coses, el que ens passa és que considero que no és important i que ho tinc cobert, no? I, per tant, ho tinc cobert si vaig a buscar aquest plat preparat, que en principi ja hem dit al començament que podia ser igualment bo, però que al final ens acaba fent, per una qüestió de no fixar-nos-hi prou, per dir-ho d'alguna manera, de no pensar que és una cosa amb la que hem d'invertir una mica d'atenció, ja no dic temps, que acabem menjant menys coses i que possiblement fins i tot acabem menjant d'una manera més desequilibrada. Mm.
Clar, també s'ha registrat un ascens del consum de peix fresc, de verdura. Moltíssim. Això és una alerta, també.
I de fruita, clar, per això et dic.
I això pot afectar més a la llarga que ara. És a dir, potser hi ha problemes de salut alimentària que ara no podem detectar i que d'aquí 20 anys detectarem amb problemes importants.
Sí, què passa? Que la gent jove, no? I això fa poc que s'acaba de publicar un estudi, ja ho sabem, no? La gent jove, que és la que està fent el protagonitzant el canvi, evidentment, el que està deixant de menjar peix, el que està deixant de menjar fruita d'una manera més sobtada, tu els dius, home, és que tindràs colesterol si no menges prou peix blau, totes aquestes coses, si no menges prou fruita. Ui, escolta, això ho veiem com molt a la llarga, diguéssim, no? Per tant, no és una preocupació. Per tant, totes aquestes coses que no poden ser més immediates, en un món on tot és molt immediat, on tot és notícia ara i demà ja no existeix, costa molt, no?, diguéssim, de fer una previsió més a llarg termini. Aquí, el que sí que passa és que la preocupació pel benestar emocional sí que és una cosa que es detecta, que també es dona tant amb gent gran com amb gent jove, perquè la gent jove declara, no?, en un tant per cent important, més del 50%, haver tingut algun problema, no?, de malestar emocional i totes aquestes coses. I, per tant, aquí també, allò que diem, el menjar, els nutrients propis, el que mengem, diguéssim, el menjar, l'abandonament de la dieta mediterrània, o allò que diem, també dedicar prou temps a menjar i a menjar en comunitat, són essencials i, per tant, són una de les maneres en què podem reconnectar i fer que la gent jove entengui que, cony, que això de menjar no ha de ser el més important, diguéssim, que ens passi al llarg del dia, però és prou important com per fixar-nos-hi.
Crec que aquí l'escola ajuda molt, perquè ara, per exemple, jo ho veig amb els meus fills, que quan els companys de classe de seguida prenen una poma, doncs també per imitació, no? Doncs també demanen la poma, no? Llavors es produeix una cosa que és curiosa, no?, que si no hi ha la poma s'enfaden, no?
Clar, aquí
això ajuda.
La idea del rol és molt clàssic.
Has d'anar conjuntament, perquè si no...
Clar, la idea del role model, jo recordo que fa ja uns anys, Alicia, vam fer un gran projecte per educar alimentàriament els joves i els adolescents, no?, on el doctor Valentí Fester ens va dir, és molt important el tema del role model. Això, nosaltres volem ser com el de la classe, que és el nostre referent, no?, i per tant, primer com la mare o el pare, després com la professora, per arribar un moment que com el de la classe. Llavors, doncs el que hem de fer és saber actuar d'aquesta manera, i és veritat que a l'escola també hem d'entendre que aquesta educació alimentària que abans feia tota la tribu i que abans es feia molt a les cases, ara en molts casos, segurament en els casos que més ho necessiten, desgraciadament, també l'escola, que ja té prou problemes, però també haurà de complir aquesta funció, perquè no tinguem, sobretot, la part de la població socioeconòmicament més fotuda, que sigui la que pateixi més els problemes de menjar malament.
Toni Massanés és director general de la Fundació Alícia. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos. I bones festes. No?
Igualment.
No ens atipem de gaire de torrons, una mica sí.
Una mica sí.
Però tampoc ens passem, no?
En res massa.
En res massa. Gràcies. Farem una pausa de seguida al matí de Catalunya Ràdio des de Madrid. El Dioni.
Catalunya Ràdio. 012, la millor resposta.
Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
Un kit d'emergències?
Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
La il·lusió està en marxa.
I ara, a Hipercor i al Corte Inglés, hi ha un 20% de descompte directe en joguines de les millors marques.
Com ara Playmobil, Barbie, Fisher-Price, Nerf i moltes més.
Totes les seves joguines amb un 20% de descompte directe fins al 8 de desembre.
A la botiga web i app.
Jaume Serra és un celler familiar que es manté fidel a la seva terra i als seus orígens. Per això, amb Jaume Serra, aquest Nadal mostrarem el nostre afecte als amics i a la família. Torna a reunir-te amb els teus i brinda pels bons moments amb el teu cava favorit. Cava Jaume Serra, líder en l'elaboració de cava al nostre país.
A causa d'un brot de pesta porcina africana, es demana a la ciutadania que no accedeixi al parc de Collserola. També cal evitar activitats de lleure al medi natural en els municipis que estiguin en el radi de 20 quilòmetres del focus del brot, ubicat a Cerdanyola. D'aquesta manera, evitarem la propagació de la malaltia i en podrem minimitzar les conseqüències, ja que és molt contagiós entre els porcs senglars i els porcs domèstics. La pesta porcina africana no suposa cap risc per les persones. Gràcies per la vostra responsabilitat i col·laboració. Generalitat de Catalunya.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Dionisio Rodríguez, el Dioni, es va fer famós al nostre país després de protagonitzar un robatori, el robatori del segle. 300 milions de pessetes l'any 1989, que són 2 milions d'euros actuals, sense disparar, atenció, ni un tret. Robar el furgó blindat que conduïa i fugir al Brasil. Avui ens acompanya des de Madrid Dioni. Què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, com va això? Va bé?
Bé, i tu?
També.
Què fas, a la vida?
Bueno, pues nada, tranquilo, estoy jubilado. Tengo ya 76 años y bueno, pues a la espera de acontecimientos.
Com ho portes, això de ser el lladre més conegut del país? És a dir, passar la història per haver robat.
Sí, mira, aunque entenc casi perfectament el català, si me preguntas en castellà, sí, lo prefiero.
Digo, ¿cómo llevas esto de ser el ladrón más conocido del país?
Bueno, pues ya después de 36 años ya se acostumbra uno a todo. Entonces, bueno, mientras que tenga la suerte y Dios me ayude de que la gente simpatice conmigo, pues lo llevo bien. Porque mirando a mi alrededor, yo creo que ninguno de los que ahora están de moda por robar se atreverían a ir a una cafetería como voy yo, subir en el metro, ir en autobús. Y entonces eso, pues para mí, pues es muy importante el poder convivir socialmente, tanto en Madrid como en Barcelona, Bilbao, Sevilla. Bien, soy uno más, yo creo.
¿Cómo recuerdas aquel día?
Bueno, pues como el gallego hay veces que lo recuerdo bien, cuando disfruté de gastarme el dinero, y hay otras veces que acordándome de la cárcel, sobre todo la que estuve en Brasil, pues muy mal.
¿Muy mal? ¿Por qué?
Hombre, pues porque allí me sumergieron en el mar, me metieron una pistola en la boca, me dieron corrientes intentando saber dónde ya había dejado el dinero, pensando que lo había llevado ya a Brasil, y entonces los 10 meses que pasé allí, pues hubiera pasado 5 años aquí en España, en vez de 10 meses allí, de lo que sufrí.
Ya, porque tú lo tenías todo planificado. Al mínim.
No, no, en absoluto. Si yo lo hubiera planificado, me hubiera llevado 15.000 millones. Fue una, no sé, un brote que me dio de desesperación, porque yo tenía un piso, tenía un Audi, tenía un chalecito que me estaba haciendo en Segovia, y entonces, pues, por rebajarme de categoría y de sueldo, pues, me había abocado a que me lo embargaran. Entonces, ante esa presión, después de haber sido un buen cumplidor como guardaespaldas de tres presidentes de banco, el director general de Cepsa, el director de la ONCE, y cumplir con mi trabajo durante 12 años arriesgando mi vida, pues me vi traicionado por esa decisión que tuvieron, que todavía no sé por qué.
Y entonces es cuando pensaste en qué hacer, ¿no? En cómo compensarlo.
Bueno, pues de alguna forma darles un escarmiento, porque yo sabía que ellos ni estaban pagando la seguridad social, pagaban mal las horas extraordinarias, no declaraban Hacienda, tenían aproximadamente 20.000 millones de deuda. Y entonces que me hagan eso a mí, pues no viene al caso, para nada.
¿Y cómo pasaste a conducir furgones?
Bueno, pues yo en realidad comencé de plantón en los bancos, evitando que los atracaran, y estuve como 2 años. Posteriormente estuve en furgones otros 2 años, y ya pasé a ser guardaespaldas durante 12 años. Y entonces lo que ocurrió es que me mintieron diciéndome que iba a ser jefe de tarde de 3 furgones, de 3 a 10 de la noche, y entonces cuando vi que las nóminas comenzaban a llegar, en vez de 250.000, que era mi sueldo de entonces, a 60.000 pesetas, pues entonces fue cuando me entró un hormigueo en el cerebro que ya me dejó mal.
Pero tú ibas diciendo, ¿no?, que algún día ya harías un escarmiento lo que te estaba pasando en tu vida.
Sí, precisamente yo paraba con el furgón a comer en un restaurante que estaba cercano a la comisaría de aquí, de la calle Buenavista, y tenía buena relación con ellos desde que era guardaespaldas, porque el secretario general del Banco Central vivía por allí, y entonces pues bajábamos los tres, porque allí había gente armada, como 15 o 20, porque todos comían allí, todos los inspectores de policía. Y entonces uno, el comisario Pepe, que le llaman Pepe el Puta, pues...
Pepe el Puta.
Sí, estaba enrollado con otra comisaria.
Vaya.
Que era Carmena. Y entonces me dijo, ¿cómo dejéis el furgón ahí aparcado en doble fila y sin nadie dentro? Dice, a ver si un día va a ocurrir algo y te lo van a robar.
Y te dio una idea, claro.
Claro, y dije, si alguien se lleva el furgón algún día seré yo.
Y al día siguiente te vas a la peluquería, ¿no?
No, al día siguiente no. Yo ya estaba en furgones, ¿sí?, cuando me rebajaron. No, lo que ocurre es que el día de marras, pues sí que fui a la peluquería a teñir el peluquín.
¿Y tú tenías un peluquín?
Y entonces, pues nada, cogí el coche y me fui a la zona donde había determinado dejarlo, para después ir con el furgón a hacer el cambio del dinero de un sitio a otro.
¿Pero tú fuiste a trabajar pensando que era un día normal?
Sí, por supuesto, yo entré a las 3.
¿Tú trabajaste normal?
Sí, yo trabajé normal y...
¿Pero
bueno,
cuando llegó la noche?
Cuando llegó la hora de realizar el...
El punto de recogida del dinero, digamos, ¿no?
Bueno, no, yo había recogido el dinero, gran cantidad que no esperaba, en Exabe Express, porque me dieron la recogida de todos los bancos hispanoamericanos. Y entonces me dieron otros 50 millones, que eran los billetes ya usados, porque antes los cajeros tenían un dedil de goma, y entonces les gustaba que crujieran los billetes. Entonces, cuando ya estaban muy sobados, pues entonces los entregaban y se los llevábamos nuevos. Entonces, pues alcanzamos una cifra de 340 millones. Lo que ocurre que yo, de esos millones, me llevé 298, que estaban en una cesta de la que utilizaban los panaderos.
Sí, pero...
y era del Banco Hispanoamericano. Lo demás, que
pero
era
te
de
lo llevaste cómo, o sea, bajaron del coche 2 compañeros, imagino, y tú,
sí,
y tú te fuiste con el coche.
Efectivamente, yo me puse en el
¿Te
volante
del peluquín?
No, el peluquín yo ya lo llevaba un poco sudado porque era el mes de julio. Pero bueno, parecía que llevaba una bayeta encima de la cabeza. Y bueno, pues nada, me llevé lo del Banco Hispanoamericano y el dinero de los trabajadores, que eran cerca de 40 millones, pues lo dejé allí en el furgón para que pudieran disfrutar de las vacaciones, porque era 28 de julio.
Y le dejaste unos millones para los trabajadores, digamos.
Sí, era la nómina de Pritchard Española, que eran los trabajadores y trabajadoras que limpiaban los aviones de Iberia cuando aterrizaban. Y entonces, pues eran 700 personas aproximadamente. Dejé también el dinero de las pastelerías Mallorca y parte del dinero también de Renfe, que no andaba muy bien.
Y entonces tú con el dinero te vas a... O sea, aparcas, digamos, el furgón en el supermercado y coges tu coche y te vas.
Efectivamente, yo llevo el coche allí, hago el traslado de dinero y había quedado con tres amigos para dejárselo. Y ya...
O sea, en total te quedaste ¿cuánto?
298.
¿Millones?
Sí. Entonces dejé a un amigo, dejé 50 millones, a otro 50, y a mi vecino, que era el que más tiempo conocía, pues le dejé 195, yo me quedé con tres.
O sea, 2 millones de euros actuales sería.
Casi, sí.
Sí, sí. ¿Y de allí te fuiste ya a Brasil?
No, de allí a las 10 de la noche es que no tenía ni idea de dónde ir. Por la tarde me había venido...
Para improvisar estaba la cosa... Te salió bien, vaya.
Bueno, pues seguramente que si lo pienso, pues a lo mejor no me hubiera salido tan bien, porque resulta que a las 10 de la noche no tenía ni idea de dónde ir. Como por la tarde un matrimonio me había vendido un coche por 1 millón de pesetas, pues entonces digo, bueno, como no hay ningún contacto social de esta gente conmigo, nadie la conoce ni nadie sabe que me han vendido un coche, al dejarme los papeles para hacer la transferencia y tal, pues me dejaron el número de teléfono y a las 10 de la noche les llamé, quedé con ellos, fui a su casa y ahí les declaré que había cometido un robo, que si me ayudaban, pues que les daría 1 millón de pesetas, más el 1 millón de pesetas que les di cuando les compré el coche, pues les había tocado la lotería. Y entonces, pues sí, me dejaron estar en su casa aproximadamente 15 días, del día 28 al día 13, que era...
Tú ahí en esta casa.
Un puente de la Virgen de la Asunción, me parece. Y entonces, como era viernes, pues aproveché a salir hacia Ayamonte. Y entonces, bueno, pues me llevaron ellos hasta Ayamonte, junto con un amigo que había venido de Brasil... Y nos vimos en Lisboa.
Y de ahí te vas a Brasil. Carlos Patricio Martínez Valenzuela te llamabas, ¿no?
Efectivamente.
Un pasaporte falso.
Sí, bueno, falso no, era un pasaporte comprado a un chileno nacionalizado español que yo falsifiqué porque era muy fácil quitar la foto, poner la mía y poner un plástico transparente adhesivo. Aunque pasé con el carnet de identidad mío por la frontera de Ayamonte, había unas colas impresionantes. Era el cambio de fecha de los que se iban y los que volvían. Y entonces, pues nada, entonces había que pasar allí en un barco. Pasamos con el coche en el barco y ya cruzamos a la parte portuguesa y de ahí nos encaminamos a Lisboa.
¿Pero tan fácil era falsificar un pasaporte?
Sí, sí, en aquella época sí, porque era simplemente con una cuchilla recortar el cuadrado de la foto, poner la tuya y poner un plástico transparente de nuevo.
¿Y Brasil por qué?
Bueno, pues mira, en principio iba a ir a Chile, pero como estaba Pinochet, digo, este a las 6 de la mañana me fusila si me descubre. Y entonces dio la casualidad de que Roberto Carlos dio un concierto en la Plaza de Toros de Lisboa. Bueno, cuando vi cómo cantaba, lo bonito que era, y las vedettes, las bailarinas, dije yo, ¿qué coño pinto en Chile? Yo me voy con ellos a Brasil y decidí irme a Río entonces.
Y ahí estuviste haciendo una vida de millonario, ¿no?
Bueno, pues sí, porque yo pensaba siempre que me iban a coger. Los que hemos estado trabajando toda la vida no sabemos ni robar. Yo no tenía infraestructura ni nada. Y entonces dije, como en aquella época además había las series de Falcon Crest, de millonarios, de los viñedos, avionetas, helicópteros, grandes coches, grandes mujeres, dije, bueno, pues el tiempo que tarden en que me pillen, pues lo voy a disfrutar como nunca. Y entonces, pues cosas que no había hecho y que las hacían los ricos, pues las hice yo. Pero además me salió bordado, porque allí conocí a Enrique, a Julio Iglesias, a Roberto Carlos, a Erasmo Carlos, a Ayrton Senna, Pelé. Iba a los mismos restaurantes que ellos. Y les oía que tenían un helicóptero, pues al día siguiente me lo alquilaba yo. Que iban en avioneta, pues otro día me lo alquilaba yo. Que iban en limusín con chica, pues también iba yo en limusín. Y depende del color de la piel de la brasileña, pues así elegí el color de la limusina. Muy bien, me lo pasé muy bien.
Pero 55 días solo, ¿no?
Sí, bueno, de todas formas yo pensé que cuanto antes me cogieran, antes me meterían en la cárcel y también antes saldría. Así que por otro lado tampoco me preocupaba. O sea que... Lo malo es que yo no pensé que iba a estar 10 meses preso en aquella cárcel de Brasil, que yo he visto documentos de Bolivia, de Colombia, de Chile, de todo, y no he visto una residencia carcelaria tan mala, tan infernal como era aquella. O sea, no he visto ninguna, porque está retenido en una celda de 3x4 metros con cucarachas, ratas, el mosquito dengue, escorpiones, y no salir de ella hasta que al cabo de 3 o 4 meses les daba por sacarnos a un patio, estar 20 minutos y otra vez para adentro, otros 3 o 4 meses. O sea que la hora pasaba a ser un día y un día, una semana, un mes, y estar allí, bueno...
10 meses, sí, sí. Hasta que te deportaron a España y después estuviste en una prisión que jugabas al parchís con Jesús Gil.
Sí, bueno, al llegar aquí a España, pues no sé quién la tomaría conmigo de instituciones penitenciarias, porque por un delito de apropiación indebida todavía no sé cómo lo permitió, no sé, ni la judicatura, ni el gobierno, ni nada. A mí caí en Carabanchel. De Carabanchel me pasaron a Meco, de Meco a Valdemoro, de Valdemoro a Soto del Real, de Soto del Real a Herrera de la Mancha y de Herrera de la Mancha a Laurín. Vaya. Un tío que ha cometido un delito ínfimo, que es una apropiación indebida, que le hagan 7 traslados en 7 cárceles de máxima seguridad, me parece demasiado, demasiado. Que le metan a Lábalos y a esta gente. Verás qué bien lo pasan, que dice que tienen frío. Claro, acostumbrados a tener buenas calefacciones con dos tías, cada uno, pues fíjate, si pasan frío.
Saliste, vas a sortir de la presó el maig del 95 y después te hiciste cantante.
Es un ladrón y que lo juzgue y lo encarcele. Es un ladrón.
Sí, una vez robé, pero lo he pagado.
¿Pero quién te dijo que tenías una buena voz para cantar?
Bueno, mira, yo a los 9 años ya empecé a aprender a
tocar.
Ya
la tenías dentro, vale.
Sí, sí.
No, es que se nota.
Me enseñó a tocar la guitarra precisamente un ciego, Julio Zambudio, que después enseñó a tocar al cordobés, al torero. Y entonces, pues nada, en el colegio que estudié, en El Pilar, formé una rondalla, después una tuna benéfica que todos los domingos iba a los hospitales a entretener a los enfermos. Después me metí, formé un conjunto musical y, bueno, como el abogado me pasó un Walkman en el forro del chándal para oír canciones brasileñas, pues había uno que me enamoré de ella porque la oiría 2000 o 3000 veces. Y entonces dije, si Dios quiere, y pues tengo oportunidad, pues cuando vaya a España, si es verdad que soy tan famoso, por lo mismo tengo la oportunidad de grabar un disco. Y efectivamente lo grabé y hice un pequeño ballet de brasileñas, mulatas, y bueno, pues recorrí toda España por discotecas y salas de fiestas, hasta que me detectaron un cáncer en la cuerda vocal derecha, y ya pues en vez de cantar silbo. Ahora silbo.
¿Ahora sirves?
No, silbo de silbar.
Ah, silbas.
Sí.
Ah, pero ¿haces actuaciones silbando?
No. Me refiero a que antes cantaba en discotecas, salas de fiestas, y ahora pues no puedo llegar a los agudos ni los graves de las canciones.
Pero no es Curro Savoy, digamos, ¿no? No haces actuaciones como Curro Savoy, ¿no?
No. Ahora lo que hago, mira, ahora iré precisamente a Huelva, que hay unas fiestas,
¿sí?
Y entonces lo que sí hago es cantar en playback, que lo advierto, y entre canción y canción, como todas se hicieron para mí, pues narro mis situaciones de allí, del robo de Brasil, de todo, y después ponía, me hago fotografías y me mezclo con la gente y lo pasamos bien. Hago algún podcast también.
Claro. ¿Y el dinero qué? ¿Dónde está el dinero?
Bueno, pues el dinero, mira, no se lo he dicho a la Guardia Civil, tampoco te lo voy a decir así, ¿no? Así que no, es verdad que desde el minuto uno yo dije que se lo había dejado a mis amigos. Uno de ellos se casó al día siguiente del robo, que le entregué el dinero y a los dos meses tuvo un accidente, se compró un Mercedes y se mató. Y entonces había otro que era cubano y ese es el más listo de todos, porque se fue y nunca más apareció. Y mi vecino, pues nada, hizo un butrón en el dormitorio y por culpa de la silicona la policía olió y dijo, aquí han hecho obra. Así que derrumbaron el butrón y le cayó 150 millones encima de la cabeza.
S'ha de sellar bé, això, si no, a vegades es nota. Fel Faixedes, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Impressionat, eh?
Bueno, ja, hòstia, enveja, eh? Vull dir, jo una temporada així es m'hauria agradat, de jove.
Hòstia, però va patir, també.
Amb els amics, eh? Oh, clar, sí.
Soriguera, bon dia, bon dia.
Hola, bon dia, tingueu.
Hola, què? Buenos días.
Buenos días, buenos días.
¿Te ha quedado alguna cosa por hacer? Que digas, hostia...
Pues subir en globo.
Ja,
hòstia, clar.
Plantar un árbol.
Hola, Peyu, hola, què tal?
Anava a dir, això t'ho gestiono ràpid, si vols, això. Jo tinc els companys de Vera que tenen un globo i anem a globo el dia que vulguem.
Home, hòstia, em pensava que em diria una cosa, anar en globo, vine un dia a Vic o a Olot i collons, tots quatre anem en globo.
Sí.
Collons, això no hi ha
problema. Alguna operació, alguna cosa més gran, un robatori més gran? No, Dioni.
No, ya no. Tengo
ya tens,
76 años y como dice mi hermana, no tengo el coño para ruidos.
Hòstia, m'ha agradat molt aquesta.
Ara, és curiós que ara explicava, Peyu, que el van enganxar perquè va posar una silicona allà i feia una olor de silicona. Clar, és que això s'ha de vigilar, eh?
Quan és que la silicona és malparida.
Sí.
Veus, això no en Faixedes i mi no ens passaria, perquè no. No sabem fotre res. Vull dir que no. Ja no ens ves passat pel cap, això de silicona i tal. No, vull dir... Això tu, Peyu, que ets un manetes.
Sí, hi ha un truco que per posar la silicona amb una patata crua, llavors, en vez de passar el dit, amb una patata crua, agafa...
Com?
Queda bé. Agafes un tros de patata, una patata.
Sí. Una patata.
Tu quan has de posar silicona al lavabo, per exemple, no? Has de posar silicona. Sí. Llavors la gent posa la tira de silicona i amb el dit car de la guarrada d'acabar-ho de plastar i queda malament. Si agafes un tros de patata, un tros de patata crua i ho passes per sobre la silicona, et queda niquelat.
Molt bé.
Perfecte.
Veus?
És ben bé. Que
ho sabies, això de la patata?
Tenies...
No tenía ni idea. De todas formas, como yo no lo hice, que lo hizo mi amigo, lo bueno es que era aparejador. Me dijo después que si lo hubiera hecho 7 o 10 días antes, pues se hubiera secado y no hubiera producido ese olor.
Pues mira, amb la patata serien 150... Quan has dit 150 milions de pessetes,
sí,
no?
De pessetes,
150, sí. Cogieron 150
i... 2 milions d'euros d'ara.
2 milions d'euros, que, bueno, no, un milió. Tirant ja va bé.
Un milió, sí, aquest era un... Sí. Però que el total va robar 2 milions.
Ah, sí.
Però un cop a Hisenda se'n queda la meitat després.
Sí.
I després... I l'IVA, que has de declarar l'IVA també, després. Clar. El trimestre...
I la Guàrdia Civil, quan te la trobes, no et mira allò, la mare que el va parir, saps? No hem pogut... No li fot ràbia, la Guàrdia Civil?
No, que va, jo, precisamente, cuando era guardaespaldas, pues había mucha gente de la Fuerza de Seguridad del Estado que me conocían, desde el director general de la Guardia Civil, el director del CNI, Alberto Perote, y el jefe de asuntos internos de la policía y muchísimos inspectores, como hacíamos trabajos tanto cuando entrábamos a la Zarzuela, a la Moncloa y a sitios oficiales, pues yo tenía una buena reputación. Date cuenta que yo estuve 12 años y fueron los años más intensos de ETA, de Rayura, Ejército de Popo Galego, Grapo, Fra...
No, estuviste con gente de ETA, ¿no?, en la prisión.
Sí, estuve con Iñaki de Juana Chaos,
sí,
estuve con Germán Rubenach, del Comando Nafarroa, estuve con Henri Parot...
Jugabas al Monopolio, ¿no?
Sí, jugaba al Monopolio.
Monopolio. Esta vez.
Sí, me decía que comprara la calle Goya y digo, sí, para que me pongas una bomba.
No, esto no.
Saltaven els hotels, fotien uns pets als hotels.
M'ha agradat la idea de jugar al partís amb Jesús Gil. Això és una cosa que m'hagués agradat a la vida.
Sí, bueno, cuando le detuvieron, lo primero que hizo es preguntar cuántos éramos en la cárcel de Alhaurín, porque mandó comprar pizzas para todos y empezaron a llegar allí motos hasta que se enteró el director... Y nos fastidió el asunto. Y entonces, bueno, pues estábamos en una zona que era lavandería, que nos dejaban la puerta abierta. Éramos como lo que llaman vulgarmente presos de confianza. Y entonces, pues nada, Yo jugaba con él al parchís y ganamos siempre. Era un number one. Al parchís no habían nadie que
Jesús Gil era el number one, ¿sí?
Sí, sí, del parchís. Bueno, a todos.
Bueno, arrasa... parchís y del parchís.
Arrasaba, sí.
Jo, uns dies, compartint amb aquesta gent, a mi m'hauria fotut gràcia. Saps? Per veure com... Que... És que...
No et quedaria ni els calçotets, no et quedaria.
Clar, és que anava a dir, faria gràcia, però el primer 20 minuts et faria gràcia.
Ai, no sé,
hòstia,
amb aquesta colla, en Gil, en Dioni, vull dir, uns sopars, uns riures, unes bestieses, que bueno. Jo m'imagino, jo allà, amb en Zoom, saps?
Sí, amb els teus amics, sí.
Hòstia. Ai, senyor, en fi, quina sort.
Bueno, Dioni, no sé. Gràcies per acompanyar-nos.
Vale, la próxima vez cantamos la de Balsam de la Font del Gat, si os parece.
Ah, bueno, si quieres ahora puedes cantar, ¿eh?
Bueno, pues vale.
Venga, adelante.
Venga, va.
Balsam de la Font del Gat, una noia, una noia. Balsam de la Font del Gat, una noia i un soldat. Pregunteu-li com se diu Mariette, Mariette. Pregunteu-li com se diu Mariette, la dormiu.
És que amb aquesta veu, Dioni, és que... Clar, normal.
Claro.
Jo pensava que entrevistaves en Casa Major. Hi ha hagut un moment dic, hòstia, és el senyor Casa Major que entrevista?
Sí.
És el Dioni.
Hombre, ten en cuenta que yo estuve trabajando desde los 14 años para empresas catalanas. Y entonces, pues, tuve la fortuna de que me compraron un coche para ser viajante de media España, del gremio de papelería, trabajaba en Creaciones Condal, que eran los distribuidores de la Planning. Y entonces, pues nada, había 18 compañeros, pues para que ellos no hablaran castellano y fastidiarlos, pues fui yo el que digo, pues más vale que me sacrifique yo y aprenda catalán, que no 18 por mí. Y entonces, pues nada, me llevaron en el avión cada vez que había una convención de ventas, paraba en el Hotel Majestic, y desde entonces, pues nada, no sé por qué, siempre me ha unido el Dioni con Barcelona. Los que me compraron los derechos de imagen y del libro para hacer una serie, pues también es Susana Guardiola, una catalana simpática, directora de cine también. Y entonces, por de vez en cuando voy allí. Doncs, me lo paso fenomenal.
Quan vulguis ja ho saps. Dioni, gràcies per acompanyar-nos des de Madrid. Que vagi bé.
Passi-ho bé.
Adéu.
Trempat el Dioni.
No m'ho esperava avui, eh? Quan m'he llevat no m'ho esperava.
No, jo tampoc, que t'haig de dir que jo tampoc.
Bueno, amb en Feixedes sembla que no és pas la primera vegada que ens hi creuem amb aquest home, eh?
Ah, sí?
Ara aquí penso.
Ah, mira.
En Feixedes no se'n recordarà perquè no se'n recorda de res, però...
No, no me'n recordo.
Crec que... amb l'estimada Tati ens vam seure plegats, eh?
Ah, sí, que ho va portar.
Sí, crec que sí, Feixedes.
Sí, és veritat.
Jo la imatge de la perruca amb el cabell pintat amb esprai i que diu que des del mes de juliol que feia molta calor i que anava regalimant tota la pintura pel cap.
Sí.
Jo aquesta imatge no...
És que jo crec que els fenòmenos...
Sí. No saps pas si és un pallasso...
Vale, sembla que aquests robatoris només poden passar a Espanya. És com la imatge, és això.
I un personatge així?
Sí,
jo me l'imagino els dies abans planejant-ho, els nervis que devia tenir.
Vols dir que hi havia nervis?
No. Home, sí.
És igual, ja arribaràs a Brasil. Bueno, avui què, la Renaixença, Peyu?
Doncs no entrevistem el Dioni.
No.
Avui entrevistem el guarda del refugi de Montserrat, en Llorenç Barba, que bueno, està allà carretejant les coses, tot el que s'ha de pujar fins al refugi s'ha de pujar a peu. Les coca-coles que us foteu. Quan aneu a Montserrat a peu i pareu allà al refugi a fer una coca-cola, aquella coca-cola l'ha pujat algú a peu carregada a l'esquena. Doncs és aquest senyor, en Llorenç Barba. I res, dedicarem el capítol al compàs. No sé si havíeu tingut compàs.
Compàs, no el compàs de música, sinó el compàs...
No. També parlarem amb el Nau i la Laia, però...
Per cert,
compàs, digues.
Ara que, Peyu, que estaves encara així voltant pel món...
De vacances, sí.
Vam explicar demà...
Ah, sí.
O sigui, estufes, com ho tenim?
Les estufes, està arreglat tot. Ara,
sí, m'han dit que fa molt fred a la Renaixença.
Fa fred, noi, sí. Però així la gent està més dispers. Sí. Saps
que és el que toca l'hivern.
Pot ser que es quedem de color demà. Pot ser que es quedem de color demà.
Ho veurem. A partir de les 12 a la Renaixença. Que vagi bé.
Adéu.
Adéu.
Catalunya Ràdio. Torna al Liceu l'Elisir d'Amore de Donizetti i la cèlebre producció de Mario Gas. Amb les veus de Javier Camarena, Michael Spires, Serena Sáenz i Priti Yenge. Del 22 de novembre al 15 de desembre. Entrades a liceu.cat. Ocasió Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Si em compro un Skoda seminou, per mi és nou, oi? I si em pregunten? Dic que en tinc un de nou, un de seminou o un de nou seminou.
Vine de l'1 al 8 de desembre a la xarxa de concessionaris Skoda de la província de Barcelona i descobreix descomptes increïbles en vehicles seminous i d'ocasió d'Skoda Plus, que per tu sempre seran nous.
Portem tota la vida aquí i no saben res de nosaltres.
Fa 600 anys que el poble gitano forma part de Catalunya i així i tot encara hi ha massa coses que no coneixem.
Arriba la Roda Gitana, el podcast que dona veu als qui millor poden explicar la seva pròpia història, la comunitat gitana.
A l'hora d'estudiar hi havia gent que deia que per ser dona i a més gitana que no seria capaç. Jo em vaig esforçar i vaig demostrar que això no és així.
Família, música, llengua, educació, orgull, història i, sobretot, veritat.
Coneixerem en profunditat la cultura gitana des de dins i des de tots els angles possibles.
La Roda Gitana, Manuel Gavarre i de la mà de Fagic. Aquest dimecres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.